Bon dia, benvinguts al Fem Salut. Avui amb el Francesc Brull, coordinador de l'àrea bàsica dels serveis socials del Priorat.
Bé, bon dia. Com heu sentit a la música que fa un moment heu pogut escoltar, tornem un any més al Fem Salut, un espai que, com sempre, us intenta apropar al món de la salut a les vostres llars des d'aquí, des de la vostra ràdio, des de Ràdio Falset. I avui, per començar el 2017, hem convidat amb un convilatà, el Francesc Brull. Ell és coordinador de l'àrea bàsica de serveis socials del Consell Comarcal del Priorat i amb ell ja fa una colla d'anys ens vam juntar per parlar també una mica de quina tasca tenen els treballadors socials dins el Consell Comarcal. I avui parlarem una mica més d'això, ho ampliarem tot plegat una mica més i intentarem apropar-vos, els que no ho coneixeu i els que us coneixeu, intentarem conèixer una mica més el que ens poden aportar des de la seva vessant social encara a la salut, que jo crec que és una cosa molt global i que tots plegats hi hem de posar el nostre gra de sorra. I ells, evidentment, també. Bon dia, Francesc.
Bon dia, Armand, i gràcies per la teva invitació en aquest programa, que em sembla que no sé quants anys fa que el feu ja.
Jo crec que dins d'una parada de 4 anys que han fet, ja fa més de 13 o 14 anys que estem en antena. El que passa que va haver una parada de 4 anys, per tant, el que estàvem parlant de l'entrevista que vam tenir ja fa potser, segurament, al voltant de 7 o 8 anys. Per tant, ha plogut des d'aleshores, encara que no plogui massa vegades. Ha plogut i, per tant, val la pena refrescar una mica la memòria. Si et sembla, parlaríem una mica, centraríem una mica el tema i podria explicar-nos una mica com funciona l'àrea de serveis socials del Priorat. És a dir, la ubicació està molt clara, almenys la ubicació de la central, que seria el propi Consell Comarcal, perquè una cosa sí que passa, que és que les poblacions de més de 20.000 habitants tenen els seus propis, corregeixem si no és així, serveis socials, i en les comarques més petites, com és el nostre cas, la ubicació dels serveis socials estan al Consell Comarcal del Priorat.
Mira, Armand, primer que tot comentar-te que per qüestió d'anys també, doncs, potser ara m'has fet recordar que els serveis socials estan en funcionament a la comarca del Priorat potser fa més de 30 anys. Primer vam començar a Falset, i des de Falset, l'Ajuntament de Falset, llavors gestionava, recordo, tot el que seria l'actual àrea bàsica de serveis socials. Després se va obrir una altra a Cornudella i hi havia una altra treballadora social, i després ja va ser quan van aparèixer els consells comarcals i van assumir el que serien les competències d'aquests serveis mancomunats, no? La presència dels serveis socials, no? Actualment, només corregir-te una cosa, no? L'àrea bàsica està ubicada al Consell Comarcal del Priorat, però cada ajuntament té una visita, bàsicament acostuma a ser mensual, d'un treballador social que es desplaça al seu domicili per, doncs, poder atendre les consultes que ens puguin fer o per poder, doncs, planificar intervencions de caire més socioeconòmic o intervencions d'un caire molt més profund del que serien bàsicament el tràmit i les gestions. Llavors, el Consell Comarcal el que fa és reunir precisament aquests professionals. Actualment formem la plantilla un coordinador, que sóc jo mateix, dos treballadores socials i mitja, una educadora social i mitja, després hi ha diversos programes, que un és l'atenció socioeducativa, que hi ha una educadora social, després hi ha els tècnics d'immigració, després hi ha el tema del transport adaptat, després, fixa't tu, hem anat creixent, en aquests anys hem anat creixent molt, després hi ha el CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, i em sembla que no em deixo ningú. Després hi hauria serveis de joventut, que té el Consell. Bueno, el Consell té la majoria de serveis mancomunats que hi puguin haver a la comarca, bàsicament actualment passen per l'estructura del Consell Comarcal.
D'entrada, si la gent us vol trobar, diguem que on us trobarà segur, i en qualsevol dia de l'any, en principi intersemanal, serà en principi al Consell Comarcal.
Al Consell Comarcal, sí. Bàsicament al Consell Comarcal, de 9 a 2... poden trucar i poden preguntar per l'assistent social, el treballador social, perdó, o educador social que els correspon al seu municipi, i els informaran de quan el poden veure, en quina hora el poden veure, quan fa les permanències i si està ubicat a Falset en aquell moment, quan li poden donar una hora de visita.
I si funciona igual que el de la Ribera, que és el que conec una mica més, com has dit, uns dies concrets al mes, ja siguin dos dies, un dia o el que es tingui s'hagi previst, van, es mouen al municipi aquell i atenen directament o ateneu directament els, les qüestions que s'esdevinguin en aquell moment.
Correcte.
Si et sembla, entrem una mica en profunditat amb la vostra tasca del dia a dia. Una mica ja és amb la gent que has anomenat que treballa en el vostre servei, una mica ja ens podem fer idea de quin tipus de serveis ofereixen. Però ens els podries detallar una mica més, quins tipus de serveis, com el servei d'ajuda a domicili, que gestioneu el servei d'ajuda a domicili, una mica més concret en quines coses ens podeu oferir. Perquè recordem que és un servei, l'àrea bàsica de salut, l'àrea bàsica de serveis socials. Sí. I per tant, és com nosaltres l'atenció primària, el primer esglaó d'accés als serveis socials que trobem aquí al nostre país, a Catalunya. Quins serveis trobaries?
Bueno, primer que tot comentar-te que, igual que les àrees bàsiques de salut, són el primer accés a lo que serien la xarxa pública de serveis socials, més aviat especialitzats i públics, i comentar-te que aquests són serveis que es dirigeixen a tothom. Els serveis socials són universals. Val? Són universals i, per tant, tothom pot accedir-hi, fer la consulta o pot realitzar qualsevol tipus de demanda i nosaltres li respondrem doncs, en funció dels nostres criteris professionals. Actualment, els treballadors socials, l'àrea bàsica de serveis socials, gestiona com a propis el que seria el servei d'ajut a domicili, el que seria...
Quanta gent més o menys pot treballar a nivell comarcal en els serveis d'atenció a domicili? És a dir, quin nombre de persones aproximadament trobaríem que es dediquen a aquesta tasca?
36 treballadores familiars o auxiliars de la llar.
Que, recordem, són les persones que van als domicilis a ajudar a donar un cop de mà en tasques, algunes vegades, de suport o de...
Sempre.
De neteja i coses d'aquestes. No. Entrades de suport...
La neteja és més... M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè
aprofito
aquests micròfons. El servei d'ajut a domicili no és un servei de neteja. No és un servei de netejar vidres o perquè no hi arriba. No, perquè és un servei... M'agradaria poder-ho fer i ens agradaria poder oferir aquest servei com a administració, el que passa que seria bàsicament molt inviable. Actualment, com comentaves tu, Armand, el servei d'ajut a domicili és un servei de suport que ajuda a poder desenvolupar i millorar la qualitat de vida a aquelles persones que ho necessiten. És a dir, per tal de que nosaltres creiem que pugui haver un servei d'ajut a domicili, s'han de reunir bàsicament diversos factors. El primer factor és un factor social. Nosaltres el que hem de vetllar és per la fragilitat que moltes persones tenen en aquesta comarca. Com ho definim nosaltres, la fragilitat? Aquella persona sola, d'edat avançada, que té pocs recursos en xarxa o pocs recursos familiars per poder desenvolupar la tasca habitual que podria desenvolupar en un habitatge on hi visquessin moltes més persones. Per tant, la comarca del Priorat, com a característica, és una comarca envellida, amb una alta dispersió geogràfica i una baixa densitat demogràfica.
A la memòria que ja recordo que fa... vora 30 anys vam fer un treball en el qual el 33%, que és molt, de la població del Priorat ja tenia més de 65 anys. Això t'estic parlant de fa 30 anys.
Pues fixa't.
Evidentment, les coses potser han canviat una mica. Sembla que hi ha hagut una mica de moviment en el tema del vi i en el tema d'altres tasques que potser ha fet que no hagi evolucionat tan ràpid com si no hagués hagut tota aquesta situació, però sí que és veritat que aquest 33% segurament es queda molt curt i segurament parlaríem del voltant d'un 40% de majors de 65 anys, si no m'equivoco.
Sí, estaríem per aquestes xifres. Per tant, el servei d'ajut a domicili, que és el que comentava, bàsicament el que pretén és atendre les necessitats puntuals que puguin tenir aquestes persones. Aquestes necessitats, bàsicament, no passen tan sols per la neteja. Les necessitats passen per el que seria molt sovint l'organització de la llar, quan dic organització de la llar, vull que se mantingui tot el que faria referència a aquelles activitats bàsiques de la vida diària que són necessàries per qualsevol persona per mantindre aquesta organització diària que li permeti organitzar precisament tot el que seria el seu món. No? Tot el que seria el seu món.
Posteriorment, i d'entrada també hi hauria, per exemple, si algú necessita un suport per tal de fer-se la higiene.
Correcte. Tot el que serien, exacte, les activitats bàsiques aquestes, que seria la higiene, vestir,
hi hauria menjar... pues, control de, per exemple, els tractaments medicamentosos que tenen a la llar, per exemple, si s'han de prendre de forma regular, no sé si aquesta també seria una tasca a la qual, si estan entrenats les persones que van allí, pues, també aquí, poden tenir un compte.
Clar, i aquí en set és un tema que és importantíssim i que, a més, nosaltres, que després suposo que ja l'aniríem enllaçant al llarg de la conversa que tenim, que és la coordinació com a eix vital de la nostra feina, la coordinació amb tots els estaments que treballen amb les persones en aquesta comarca. No? Uh-huh. A la comarca, els serveis socials no tan sols es coordinen amb els serveis sanitaris, sinó també es coordinen amb els serveis educatius, es coordinen amb els serveis policials, es coordinen amb els serveis judicials, es coordinen amb tots aquells serveis que atenen els ciutadans. Perquè, com deies molt bé abans tu, Armand, som el primer esglaó a la xarxa pública de serveis. Llavors, som el primer, no vull dir filtre, o el primer punt on la gent pot informar-se de quins són aquests serveis socials especialitzats que el poden ajudar. Ara bé, aquí és on hem de fer, jo entenc, la gran distinció, i suposo que aquí, tu que ets un home vinculat especialment al món de la salut, us ho troba igual. Que siguem el primer esglaó no vol dir que s'hagi d'assumir absolutament tot. M'explico. A vegades no tot són circumstàncies socials, a vegades són circumstàncies de la societat. D'acord? No val dir això és un problema social. No, escolta'm, els problemes socials no és que hi hagin problemes socials. Hi ha problemes de societat que hem d'afrontar tots. Serveis policials, serveis judicials, serveis sanitaris, serveis polítics. Tothom ha de remar cap a la mateixa direcció i tothom ha d'intentar buscar aquelles solucions que a vegades siguin més realistes. I la comarca del Priorat n'és una d'elles. Té una idiosincràsia particular que molt sovint no coincideix amb altres zones de Catalunya.
Per exemple, una diferència molt important que segurament no passa, diria, en gairebé cap lloc de Catalunya. La vostra àrea bàsica de serveis socials està repartida en tres àrees bàsiques de salut. I això crec que no passa en lloc de Catalunya. L'àrea bàsica de Flix, que té la Bisbal i Margalef, l'àrea bàsica de Falset, que porta tot un seguit de pobles de la rodalia de Falset, i després hi ha la zona de Cornudella. Per tant,
Sí.
Entenem que hi ha tres àrees bàsiques en les quals s'ha d'entendre una mica, no? Per exemple.
Una mica no, ens hem d'entendre, perquè és el que dèiem, la persona és la mateixa, són els serveis que modifiquem. D'acord? Jo penso que aquest és un punt vital a l'hora d'entendre el que serien aquests serveis d'atenció a la persona, on s'inclou tot. No? El que dèiem abans, no és que siguin unes coses socials, no? Hi ha coses socials que podem solventar i els recursos són els que tenim, però després hi ha aspectes de societat que tothom ha de tindre molt clar cap a on els dirigim i quins són els recursos que hi destinem. Val? I penso que és important a vegades no confondre-nos amb conceptes i terminologies que fan que responsabilitzin més amb un servei que amb un altre. No és que es responsabilitzin serveis. Bàsicament, el que hem de dir és tindre molt clar que hi ha qüestions a vegades que són de difícil solució. No? I especialment les qüestions de difícil solució són aquelles que requereixen un treball molt coordinat. Perdó, seguint el fil, estàvem al servei d'ajuda a domicili i hem sortit amb tot això. Posteriorment tenim el servei del teleassistència.
El teleassistència, recordem als nostres oients, que és el típic utensili que normalment la gent normalment d'edat i que viu sola a casa usualment porten damunt per tal de que un cop ho pitgen pues es posa en contacte amb una estació central.
Correcte.
Que llavors comunica amb els familiars o amb els serveis d'emergències.
Correcte.
Per tal d'una persona ha caigut o una persona li ha passat, depèn de què, o un accident d'algun altre tipus.
És una miqueta tot amb la mateixa línia que estàvem comentant amb anterioritat. Una persona que visqui sola, no? I amb això crec que tant tu com jo i com la majoria de professionals que treballen en aquest àmbit en són coneixedors, pot passar que el servei de teleassistència et doni el primer crit d'alarma o d'ajuda. Posem un exemple, aquella persona gran que viu sola i en algun moment, en ple hivern, té una caiguda i no pot demanar auxili perquè està a terra. Val? Hi ha més complicacions pel temps en el qual ha passat a terra que per la pròpia caiguda. M'explico? Pel que es pugui derivar, si no m'equivoco, sí. Armand, vull dir, al final...
El temps és molt important.
El temps és important, i el temps de reacció, de passar a estar 8 hores, absolutament, doncs igual, en una situació incòmoda, passant fred, etc. I passar... Quin és el temps de reacció que teniu als sanitaris? 15 minuts? 30 minuts?
Teòricament, la isocrona sempre solen ser com màxim de 30 minuts.
30 minuts, doncs
fixa't. En l'ambulància, en el temps d'arribada d'una ambulància, el màxim que es considera...
Doncs fixa't tu.
En el general, es considera 30 minuts.
L'aparell que verifica que...
I, evidentment, a nivells dels professionals nostres, estem relativament molt més a prop. Però, bueno, parlem dels 30 minuts, perquè, per exemple, en el meu cas, que jo treballo a Flix, de Flix fins a Margalef, que és el poble més llunyà, tenim aproximadament 35 minuts. Si això passa pel dematí, mentre hi ha el metge a la zona aquella o l'infermer a la zona aquella, pues l'accés és molt més ràpid. Evidentment, si passa la tarda en horari en què només hi ha un equip més reduït de persones, fins no arribem allà, són 30 minuts, però no màxim 30-35 minuts.
Doncs fixa't de lo que em veus tu, d'estar mitja horeta, 30 minuts, a poder estar 8 hores que ningú t'atengui. Per tant, jo crec que és un servei molt vital i crec que dona una certa tranquil·litat al que seria la dificultat o l'ansietat que pugui tindre molta gent gran a l'hora de quedar-se sol en una situació que li pugui generar un estrès addicional.
En aquest sentit, voldria recordar, perquè es dona, i a vegades es dona, que la persona que té aquest penjoll de teleassistència l'ha de portar sempre damunt.
Molt bé,
perquè
molt bé.
No val, perquè més d'una vegada ha passat, no sé ni la primera ni l'última, que algú ho té, però s'ho deixa damunt de la tauleta de nit o damunt d'un entre d'un moble del menjador i li passa la caiguda a la cuina. Malauradament, no ha servit de res en aquell cas. Per tant, crec que un recordatori a la gent que utilitza aquest servei que l'ha de portar just damunt, exacte, perquè si no, no fa l'ús que se'n deriva. No?
Exacte.
Espera't,
després, sí. Posteriorment, ara, últimament, el Consell Comarcal ha endegat un nou projecte que se'n diu el Banc d'Ajudes Tècniques, en el qual el Consell Comarcal disposa d'unes ajudes tècniques, puguin ser llits articulats, puguin ser cadires de roda, puguin ser caminadors, puguin ser matalassos antiescares, i que el que estem fent, bàsicament, és atendre aquelles necessitats o aquelles demandes que la gent ens pugui derivar d'una necessitat d'aquestes característiques. Uh-huh. És important, Armand, recordar, perquè quan dius tot això està regulat per unes ordenances i per uns preus públics. És a dir, a tothom li agradaria que els serveis socials, els serveis sanitaris, que tot fos pràcticament assequible i públic. La realitat no és aquesta, els recursos són escassos i d'alguna manera el que hem de fer és poder fer un ordenament en el qual permeti accedir-hi a totes aquelles persones, perquè el servei sempre és públic i universal, però que està en funció a vegades del propi recurs, és a dir, del número, per exemple, de llits articulats que puguis disposar, o el número d'aparells de teleassistència que es puguin disposar, o el número d'hores que et pugui determinar la Generalitat, i que llavors el Consell Comarcal el que fa és ordenar precisament com redistribueix precisament aquests recursos. Com ho fa? Pues a través del que són la valoració dels serveis socials i unes bases molt concretes que estipula el Consell Comarcal com a ens. Uh-huh. És el que dèiem abans, Armand, no? Al final, tot va a atenció al ciutadà. No? El polític defineix, el polític intenta posar la seva pinzellada amb les seves polítiques.
Però també aquí hi ha els tècnics que ajuden a acabar d'arrodonir.
Ajuden
a arrodonir una mica,
a posar
ordre una mica.
Bueno, hi ha els secretaris, clar, és que l'administració és molt complexa en aquest sentit. Hi ha secretaris, etc. Llavors el que fas és que tot pugui d'alguna manera...
Sigui uns criteris.
Sigui uns criteris, exacte.
Uh-huh. Perquè evidentment jo crec que evidentment no té la mateixa situació cada
però
persona, i hem d'entendre que tothom és diferent.
Exacte, i fins i tot que aquests criteris molt sovint venen determinats per polítiques de molt alt nivell, és a dir, no és que el Consell Comarcal a vegades s'inventi polítiques determinades, sinó que hi ha determinades polítiques que venen o de la Unió Europea o de l'Estat Espanyol o de la Generalitat de Catalunya.
També has comentat un parell de persones que de professionals que estan al vostre servei i que crec que també tenen el seu paper destacat. En què cas has comentat els educadors,
sí,
els educadors socials, que quina tasca vindrien a fer, quina tasca vindrien a desenvolupar dins el marc del treball social.
Nosaltres actualment tot el que desenvolupen els educadors socials estaria molt vinculat amb aquest acompanyament, val? I quan dic aquest acompanyament em refereixo que l'acompanyament implica diferents funcions. Des de la funció més terapèutica, d'ajudar a una franja d'edat determinada que són infants, adolescents, joves, d'acord? I fan tot aquest acompanyament amb les necessitats que determinats infants, joves o adolescents es puguin trobar. Evidentment, quan intervé l'educador? Quan a vegades es pot detectar que la família, l'infant, el jove, l'adolescent, té algunes necessitats especials, d'acord? O que l'entorn en el qual es belluga pot ser un entorn que a vegades pot ser fràgil. Fràgil en quin sentit? Fràgil des de l'aspecte multisistèmic o multisistema que podríem dir nosaltres. Quin pot ser un sistema fràgil multisistema? Que ens pugui fallar la xarxa familiar, que pugui fallar una xarxa econòmica que permeti la subsistència adequada d'aquella família, la xarxa de competències parentals, etc. Llavors, el que fa l'educador, precisament, és atendre o intentar fer aquest acompanyament d'aquest infant, jove o adolescent. L'infant, evidentment, implica l'acompanyament amb els dels pares. Uh-huh. L'adolescent, molt sovint, implica també l'acompanyament amb aquests pares. I el jove implica l'acompanyament i l'ajuda o l'orientació cap a la seva, al seu procés maduratiu.
Uh-huh. I un altre professional que has comentat és, si no igual dic malament la paraula, és aquella persona que... ajuda en el tema migratori.
No sé el com tècnic, el tècnic en polítiques migratòries.
Evidentment, som un país que en general tenim força immigració, d'uns anys cap aquí, de 20 anys cap aquí, pues, s'ha multiplicat, i evidentment és important que aquestes persones pues, les puguem ajudar a sentar-se en el nostre i en el futur, bueno, i en l'actualitat i en el futur també el seu lloc on han de viure. Per tant, com han de viure aquí, tots plegats hem d'estar junts i hem de treballar en la mateixa direcció. Uh-huh. I per tant, és interessant fer aquest esment perquè pues, crec que és un professional que en aquest cas té molt a veure, molt a dir.
Jo crec que són professionals que han anat creant tot el seu espai de treball. Apareixen bàsicament amb les primeres onades migratòries importants, que jo les posaria o les ubicaria sobre l'any 2007. 2007, jo crec que 2007, abans del 2007 hi va haver... Bàsicament el que va passar a partir del 2007 és que hi va haver molts regrupaments, si no recordo malament, sí? Molts regrupaments, i moltes famílies van venir nouvingudes. Llavors al Consell Comarcal se li plantegen molts reptes amb el sentit de poder donar sortida o poder ajudar a les persones que arribaven i d'alguna manera desconeixien totalment la llengua, desconeixien totalment quins eren els recursos que els podien acompanyar en aquest procés d'integració, desconeixien en molta mesura tot el que era el sistema educatiu, desconeixien el sistema sanitari, i el que s'han encarregat la tècnica de polítiques desconeixien la llengua, la cultura, desconeixien quina és la societat d'acollida, val? Desconeixien moltes coses. Llavors la tècnica en polítiques migratòries d'entrada ens orientava a la majoria de professionals a com podem entendre el fet migratori, deixant una mica de banda molts estereotips que es generen de forma esporàdica a tot arreu, no només a la comarca del Priorat, sinó a tot arreu, no? Estereotips.
Això una mica ens passa també a nivell sanitari, pues que evidentment quan treballem hem de tindre en compte pues, quins són els menjars, quins són els hàbits, quins són les costums que tenen pues, per tal d'ajustar-les una mica.
I sobretot, jo penso
problema
que
és la gent, altres, en aquest cas.
Jo penso que, a més, tots plegats, la gent, tothom, ha de fer l'esforç i el qui... Bueno, ha de fer l'esforç o a qui no li costi fer l'esforç que no el faci, però tothom ha de fer aquell pas a acostumar-se a entendre que estem tractant amb persones i que la ciutadania són persones. No són ni són ciutadans que venen d'aquest país o venen d'aquest altre o venen d'aquest altre. Nosaltres atenem a persones, independentment del seu lloc d'origen. O sigui, el seu lloc d'origen serà una circumstància que a l'hora de poder fer un treball amb ell haurem de tindre en compte, de la mateixa manera que tindrem en compte les circumstàncies d'altres persones. Uh-huh. Val? Però no serà la pedra angular. La pedra angular continua sent la persona.
Uh-huh. I, de fet,
Perdona, i acabo, com es comentaves el tema de la tècnica d'immigració, de tècnica en polítiques migratòries, una miqueta és l'encarregada de atendre les demandes, atendre les necessitats, atendre els dubtes que plantegen a vegades entitats al respecte de lo que seria l'efecte migratori. Que la comarca del Priorat és, ha sigut una de les comarques receptores d'una immigració important durant els últims anys.
Mm-hmm. I, evidentment, tots hem de posar la nostra part, ells per entendre-nos a nosaltres i nosaltres per entendre's els que venen de fora. Tots ens hem d'entendre perquè estem convisquent i, per tant, és una obligació per part de tots plegats pues que estiguem tots remant cap a la mateixa posició. Evidentment, un cop comentat a grans trets una mica els serveis que oferiu, i tot i que el temps sembla que sigui molt llarg, però se'ns està tirant a sobre, però hi ha més dies que llangonisses i, per tant, tindrem temps de parlar de coses que se'ns queden, que ens quedin per tractar. A grans trets, quins tipus d'ajuts gestioneu des de la vostra situació? És a dir, no sé, ara em ve al cap el famós PIRMI. No sé si sou vosaltres el que el gestioneu, no el gestioneu.
Comentar-te tota la cartera de serveis socials, tota la cartera de recursos, quasi ens donaria no per fer un programa, per fer-ne dos, tres, no? Per fer-ne moltíssims. Per què? Perquè nosaltres com a serveis socials d'atenció primària en treballem amb aquest que comentes, que és la renta mínima d'inserció, tot aquest, el que comentaves, el servei d'ajut a domicili, tot aquest tema de la pobresa energètica es gestiona des de la...
Aquest tema no l'havien tractat i ara, a les dades que som, té la seva importància.
Té molta importància i, a més, actualment s'estan realitzant polítiques molt interessants al respecte. S'han d'anar madurant, però s'estan realitzant polítiques molt interessants. Hi ha tot el tema del transport adaptat, que penso que el Consell Comarcal fa una aposta important de cara al 2017, hi ha molts recursos, no, la paraula no seria correcta. Hi ha recursos que ens serveixen per atendre les necessitats que cada societat en cada moment de temps està demanant. Pensa que no podem atendre amb els mateixos recursos que teníem l'any 85-86, quan va començar els serveis socials, les necessitats de la comarca eren unes altres totalment diferents. Actualment les necessitats que té aquesta comarca passen per un altre tipus de recursos. Els serveis socials canvien.
Tenen depèn un procés... una mica de la situació.
Molt bé.
Per exemple, entenem que la piràmide d'edat ha canviat
però,
moltíssim.
Però a part de la piràmide d'edat, que això seria un efecte estadístic, és per la mateixa idiosincràsia de la població. La població que actualment hi ha a la comarca del Priorat, la manera d'entendre el que és la funció pública és molt diferent que la dels principis o dels primers recursos que apareixien. Val? El sistema protector de l'Estat ha anat creixent. El sistema de serveis socials, igual que el sistema sanitari, igual que la majoria dels serveis educatius, amb els seus defectes, amb les seves virtuts, però, escolta'm, han anat fent un pas cap endavant. I si no, la gent que repassi una miqueta el sistema de protecció que tenien als anys 60, als anys 70, als anys 80, als anys 90, i han anat veient com els sistemes de protecció cada vegada intenten atendre les màximes necessitats possibles. Però són necessitats que implica, Armand, que hi ha un canvi de cultura molt sovint organitzativa de la llar. No és tant la gent gran, són els canvis de cultura organitzativa, els canvis a l'hora del sistema, de la incorporació de la dona al treball. Molts canvis. Ha aparegut un altre sistema que els serveis socials tenen un pes importantíssim, que és el tema de la violència masclista. És un recurs més. El tema de la violència masclista coordinant aquest protocol. Què és el que deia? La coordinació és important amb la taula sobre la violència masclista que existeix al Priorat, val? On hi participen els serveis sanitaris, els serveis policials, justícia, els serveis sanitaris de l'hospital, els serveis... La majoria de serveis que tenen a veure amb la violència masclista ens trobem i ens coordinem. Les necessitats afloren. Abans no es parlava de la violència masclista. No se'n parlava, no existia. Ara existeix. Mm-hmm. Fixa't com ha anat evolucionant el món dels serveis socials, però de la mateixa manera que ha anat evolucionant tots els serveis que tenen a les persones. Mm-hmm.
Francesc, ens ha tirat el temps a sobre, gairebé hem esgotat la mitja horeta que teníem destinada al nostre programa. Ens han quedat ja pel que havíem estat parlant en principi, moltes coses per tractar, però...
També n'han parlat de moltes altres que també penso que necessitaven el seu raconet.
Però de ben segur que un altre dia ens haurem de trobar per parlar d'un tema que tot just abans d'entrar estàvem comentant, que és el famós PIAIS, que és un pla interdepartamental pues, per entendre'ls una mica a la vessant de salut i social i altres departaments de la Generalitat. És tot un plegat, és un món. Crec que val la pena sentar-nos un altre dia i parlar-ne més a fons. Agrair-te una vegada més que hagis estat aquí als micròfons de Ràdio Falset per parlar de tot plegat i deixar-te els micros oberts per si vols fer algun afegitó al que hem estat comentant.
Bueno, jo crec, mira, el que més em sap greu és que no hem pogut parlar una miqueta específicament de cada cosa, però jo crec que la gent que hagi quedat o tingui necessitat de conèixer més, jo crec que ja fa el que deia abans, no? Fa molts anys que els serveis socials estan treballant en aquesta comarca. Llavors, escolta'm, jo crec que algú que tingui qualsevol dubte doncs pot adreçar-se al Consell Comarcal del Priorat. El nostre horari d'atenció és de 9 a 2. I el que deia abans, Armand, preguntar pel seu treballador social de referència o educador social de referència i, escolta'm, i preguntar tot el que cregui convenient i explicar una miqueta la seva situació.
Molt bé, doncs, Francesc, una vegada més, moltes gràcies.
Gràcies
i fins una altra.
When he told me that he left me. I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, i a la part tècnica el Jordi Sol i el Toni Escoda. Ja sabeu que ens podeu tornar a escoltar diumenge a la tarda i dimarts al vespre. I quan vulgueu ens podeu escoltar a la web de Ràdio Falset. Ara us deixem al meu fent camí, que de ben segur us portarà a algun paratge interessant. Adeu-siau i fins al mes vinent. When our love of